El gall del monestir.
Molt bon dia, un quart de 10 del matí a la sintonia de Cugat.cat. És temps de tertúlia, el gall del monestir, avui dimecres, amb representants dels grups municipals del consistori per parlar de temes de l'actualitat local i nacional. Ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Jordi Puigneró per Convergència i Unió, bon dia.
Molt bon dia.
Álvaro Benejam, Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, PSC, bon dia.
Molt bon dia.
Roser Casamitjana, Iniciativa Verds Esquerra Unida, bon dia.
Bon dia.
Ignasi Bea, de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Volem parlar d'alguns temes més que no només l'anunci que ahir Artur Mas feia, anunciant el full de ruta, la seva proposta post-9N per avançar cap a la independència. Abans, com que sempre ens agrada intentar centrar-nos en alguns temes locals, sí que m'agradaria posar sobre la taula un parell de qüestions de l'actualitat més recent de Sant Cugat i després ja passarem al tema de la política nacional. I el primer és que ja hem assistit a la part més visible d'aquest tram final, d'aquesta llarga cursa, que és la retirada de les torres d'alta tensió i d'aquesta línia que travessa i que afecta de forma important a bona part de Mirassol i de Valldoreix. Ahir assistíem a la retirada de la primera de les grans estructures, de les grans torres d'alta tensió, i sembla que d'aquí a final d'any la cosa s'accelerarà i podrem veure retirades aquestes infraestructures i el terreny que s'allibera, segons s'ha explicat, es guanyarà per la ciutat amb zona verda i amb espais que s'hauran de reurbanitzar per adequar-los. Ja que es tracta d'un tema del qual hem vingut parlant des de fa molts i molts anys, que ha centrat molta part de la discussió a Valldoreix, també la resta de Sant Cugat, m'agradaria sentir les seves valoracions d'aquest tram final i del que a partir d'ara, o d'aquí pocs mesos, es podran trobar els santcugatencs que viuen en aquella zona. Senyor Puigneró.
Bé, jo crec que és una de les grans notícies d'aquest mandat i en general dels darrers anys, que finalment doncs, a Valldoreix aquestes torres doncs desapareguin i per tant haguem sigut jo crec tots capaços, i com ho dic tots, vull dir des de en el seu moment quan hi ha el mateix president de la Meda, Francesc Cardoner, llavors amb l'alcalde que hi havia en Lluís Recoder, i també doncs posteriorment amb l'impuls que li va donar la presidenta de la Meda de Valldoreix, la Montse Turo, i crec que ara finalment Convergència i Unió, la Mercè Conesa i també el Josep Puig doncs a Valldoreix. Crec que això és una història d'èxit en aquest sentit, perquè hem sigut capaços, independentment del color polític, doncs ara que està doncs tan de moda això de que hem de mirar d'estar units amb els grans temes, en aquest cas ara de ciutat, doncs aquest ha sigut un gran tema de ciutat en el qual tots ens hi hem trobat, tots hem remat en la mateixa direcció, on no hem tingut o hem tingut dificultats en aquest procés, dificultats doncs econòmiques, dificultats de tot tipus, però que al final crec que hem sigut capaços doncs, de que finalment Valldoreix aquestes torres desapareguin, i això ho veurem doncs, aquest any, i que per tant guanyem un espai per la ciutat perquè s'hi faci el que es consideri. En tot cas, serà diguéssim un espai d'interconnexió entre dos grans barris de la ciutat, entre Valldoreix i Mirassol, i per tant no només puc que estar satisfet i content que finalment això hagi estat així, i insisteixo, que és una de les grans notícies d'aquest mandat.
Jo penso que la retirada és una bona notícia, el començament d'aquesta retirada de la primera de les 12 torres. De totes maneres, sí que hem una mica remat en el mateix sentit tothom, perquè volíem la retirada d'aquestes torres, perquè lògicament l'espai històricament ja estava així, ja estàvem acostumats visualment, però sempre ja quan va sortir la possibilitat de treure-les, tens l'esperança que allò sigui molt més bonic del que és ara, no? El retras, perquè jo crec que hi ha hagut retras aquí, no sé exactament quina és la raó, però sí que en el seu moment hi havia una plataforma de la qual nosaltres com a Partit Popular vam formar part per intentar impulsar, i altres partits, no exclueixo aquí la gent, però qui no estava era l'equip de govern, perquè l'equip de govern aquí havia d'impulsar aquesta retirada. Sí que hi va haver un retras en l'execució d'aquests acords que permetrien retirar les torres, i hi havia problemes tècnics, però també hi havia problemes de finançament, i els problemes de finançament crec que venien principalment de part de la Generalitat, que no podia aportar en aquell moment els diners per per la retirada, perquè tant l'Ajuntament com l'AMD sí que disposaven de diners per retirar-la. Per tant, jo crec que si estem avui retirant-les és perquè s'han posat d'acord no només aquestes tres administracions, AMD, Ajuntament de Sant Cugat i Generalitat, sinó també per l'acord amb Endesa, que també és actor, no?, en aquesta obra i actor, un dels actors principals, perquè és el que dona el subministrament de la corrent, i també perquè les plataformes veïnals i els partits polítics hem estat empenyent perquè això s'acceleri en el seu moment. I això, doncs, gràcies a totes aquestes coses, doncs, hem aconseguit que avui ja s'hagi retirat la primera torre.
Sí, jo em sumo a que per fi, doncs, comencem a veure en realitat un projecte, doncs, que fa anys que hauria d'haver estat ja realitzat, però vaja, en fi, tot acaba bé si acaba bé, no? Si va tot a bon port, no? Jo sí que vull reivindicar la història, que jo crec que sí que van haver-hi uns actors principals que van ser els impulsors, més enllà de la plataforma veïnal. Jo crec que va haver-hi una presidència de la AMD insistent, i després també va haver-hi unes portes obertes per part del govern de la Generalitat, en aquell moment era el govern tripartit, que van arribar a un acord i que van pressionar la companyia elèctrica perquè ho fos. Sí que és cert que es van posar determinats impediments des de l'Ajuntament de Sant Cugat, al final es van resoldre aquests impediments, i sembla ser que precisament darrerament hi ha hagut estires i arronses i una manca de lideratge per l'actual president de l'AMD, el senyor Puig. La manca de finançament, cert, provocat per les retallades per part de la Generalitat, doncs ha fet perillar tot el projecte. Hi ha hagut també algun canvi de projecte referent a l'inicial, respecte a la primera torre, que no s'ha pogut eliminar, s'ha hagut de desplaçar, perquè sembla ser que tècnicament, doncs, tenia certes dificultats. Però vaja, jo crec que si a final d'any, o quan s'acabin de desmuntar totes aquestes torres, doncs logram realment que la mitja tensió, és mitja tensió, és alta tensió, no? És alta tensió, alta tensió, no és molt alta, sinó és l'alta tensió, deixi de passar pel cel de Mirassol i de Valldoreix, i les persones, perquè hi han conseqüències de les persones que són sensibles a la radiació, doncs ho notaran.
Bé, doncs si vosaltres, o si la ciutadania en general se n'alegra, jo que visc a pocs metres d'una gran torre encara me n'alegro molt més, com podeu suposar, que aquestes torres caiguin. Jo no insistiré en la història, crec que s'ha explicat i s'ha dit. Sí que avui és evident que el mèrit és de molta gent, i per això jo voldria que aquest mèrit es reconegués a tothom. És a dir, jo no pretenc treure el mèrit als dos governs actuals que hi ha, tant a l'AMD com a Sant Cugat, però sí que voldria que es donés a tothom que el té. I penso que un que el té, doncs és el govern que en aquell moment hi havia a Valldoreix, i la Montse Turu, que entre altres virtuts tenia la de la persistència, doncs va ser una de les que hi va posar el coll perquè això tirés endavant. Finalment les obres, doncs, no van poder començar fins al final del 2011 aproximadament, i jo voldria recordar el que deia abans l'Àlvaro, que va ser el 2012 quan l'Associació de Veïns Progressistes, la candidatura de Valldoreix, conjuntament amb l'Associació de Veïns de Sant Cugat, partits polítics, etc., va posar el crit al cel, perquè tenia la impressió que en aquell moment allò estava parat. Val? Es va organitzar una mobilització i les coses van tornar a bellugar. Jo no sé si gràcies a la mobilització o no, però que aquesta mobilització popular ciutadana hi va ser, i doncs gràcies a això es va tornar a posar en marxa. Per altra banda, efectivament, doncs, quedarà un passeig, cal veure què s'hi farà. S'ha dit per activa i per passiva que no s'hi faria, doncs, una gran carretera, per dir-ho així, sinó que allò seria una avinguda. Jo demanaria que ja posats a fer, doncs, es comptés amb la participació dels ciutadans, especialment dels ciutadans de Valldoreix, que són els que viuen al voltant de l'avinguda del Baixador, i crec que han estat patint durant molts anys el fet de que aquelles torres, no oblidem, que passaven pel damunt de l'escola Bressol, durant molts anys van estar passant els fils per damunt de l'escola Bressol de Valldoreix. Per tant, jo insistiria o demanaria que, dins de lo possible, es fes un procés de participació ciutadana per veure què volem que sigui l'avinguda del Baixador, que és prou ampla i prou important. I l'única cosa que jo em va saber moltíssim greu quan ahir vaig veure, doncs, les imatges de TV3, que no hi hagués ningú de l'oposició, ningú, ni de Sant Cugat ni de Vall d'Oreig. És a dir, els dos candidats que tenim allà, un del Partit Popular i l'altre de la candidatura de Progrés, no estaven presents a l'acte de caiguda de la torre i, per suposat, no hi havia ningú de l'oposició de Sant Cugat. Per tant, insisteixo, els mèrits, aquell que els té, però tothom.
Bé, a vegades parlant l'últim em deixa poc marge per dir coses. No, la veritat, evidentment, celebrar-ho. S'ha comentat temes estètics, evidentment no només temes estètics, sinó la qualitat de vida. Les torres, era evident que s'havia de fer alguna cosa, i fa molts anys ja que es va parlant. Jo recordo, tan sols entre l'Ajuntament, ja hi havia reunió, en el primer Consell de Barri de Mirassol, s'estava parlant de les torres, no? Vull dir, i ja feia molts anys que venia, però ja va venir molta gent allà a parlar de les torres, què passa amb les torres. I com ha dit la Rosera, no recordo exactament la data, però sí del 2012 amb quadre, que va haver-hi reunions per, com a toc d'alerta, dir, ostres, potser estem fora termini, segons com, si no comencen les obres, i això pot dificultar el finançament. No és allò de, bueno, tornem a posar un altre termini, sinó que hi ha un finançament compromès amb una data d'inici d'unes obres, no? I això ens va posar una alerta i un cop més mobilització. Per tant, enfatitzar la importància de la mobilització en tots aquests casos, que sense la mobilització, doncs, les administracions moltes vegades no veuen tanta necessitat. I això ha arribat a bon port, segurament, entre altres coses, per la mobilització. Després, sobre el tema que hi ha gent que li fa por, que, evidentment, què passarà amb aquest espai, no? Si farà un passeig, als consells de barri sorgia la incertesa, la por d'alguns veïns que allò fos una via ràpida. Constatar que des de l'equip de govern s'ha dit clarament que no serà una via ràpida, jo a priori no tinc per què desconfiar, per tant, tranquil·litzar una miqueta en aquest sentit. Però quan es parla d'una zona verda que es pot guanyar, doncs jo dic que ja en fem una nova de zona verda. Nosaltres, la CUP, som bastant crítics amb segons quin model de ciutat de zona verda, no perquè no ens agraden les zones verdes, sinó perquè són cares. Doncs si fem una zona verda mediterrània ja, d'una vegada, no? No com un país del nord d'Europa que són més cares de mantenir les zones verdes.
A veure, una mica, resulta que quan les coses surten malament en una ciutat és culpa del govern, no? I quan surten bé és gràcies a tots. Ho dic perquè jo vull reivindicar també, doncs, que el paper que té en aquest cas o ha tingut, doncs, el govern tant de Vall d'Oreig com el de Sant Cugat, evidentment, ho he dit abans en la intervenció, també governs posteriors, doncs, tant de l'Ajuntament com de la MD, però sobretot vull reivindicar el d'aquest mandat, que li ha donat un impuls important a tot aquest procés, perquè s'han portat els diners, que al final era l'imprescindible perquè això tirés endavant. Per tant, gràcies a la Mercè Conesa i en el Josep Puig, doncs, que avui això és una realitat i és possible, i això és així. Dir que respecte a les temors, les pors, jo puc entendre, doncs, que aquest dia va ser un debat, diguéssim, que de fet jo quan era el responsable de mobilitat vam tenir precisament amb una arrel del pla de mobilitat, doncs, en un consell de barri de Mirassol, que recordo molt bé, i en allà ja vam anunciar de que en cap cas aquest espai que ara, doncs, queda lliure seria una via ràpida. Entenem per via ràpida, doncs, una via de 4 carrils, 2 més 2, no té aquest propòsit. Al contrari, el que volem és que sigui, doncs, una avinguda, això sí, no serà tampoc un carrer de barri, un carrer de barri, però ha de ser una avinguda que enllaci, en aquest cas, els dos barris importants com són Mirassol i Vall d'Oreig, perquè a més tenim aquesta necessitat, que aquests dos barris estiguin ben comunicats.
Sí, no, jo només constatar perquè, home, és obvi que aquest govern municipal li ha posat també tot el que feia falta, doncs, perquè això pogués tirar endavant, però les dotacions pressupostàries estaven consignades des de l'anterior mandat i els plaços de com s'havia de fer estava consignat des de l'anterior mandat. Si no s'hagués fet, llavors hagués incomplert un acord, no només de mandat, sinó un acord signat. Per tant, també els mèrits ja els hem dit, no? Però també posar una mica aigua al vi. També recordar que això també ha estat possible perquè tècnicament era possible, perquè era una línia que estava duplicada en cert sentit, i per tant en trec una i potencio l'altra que tinc. Per tant, tècnicament ha estat possible, i Endesa no se'n va de rosida, no hi perd Endesa. Això ho ha de tenir clar els nostres oients, que Endesa no hi perd ni per una banda ni per l'altra. I l'altra, dues reflexions que ha fet la Roser. La primera és la del procés de participació, totalment d'acord, però anem al tanto amb el procés de participació, perquè si ha de ser el mateix procés de participació que ha sigut en el pla de mobilitat de Vall d'Oreig, anem llestos. Per tant, si hem de fer un procés de participació, aquí participi la part de Mirassol i de Valldoreix, i hem de posar certa cura perquè no ens passi com a Valldoreix. I la segon, la de la foto. En política els gestos són molt importants. I evidentment, un cop més, i em sembla que ja ho he dit 3 o 4 vegades, i hem començat la campanya electoral. Evidentment, Roser, no interessava que l'oposició estiguéssim allà a la foto. I en canvi sí que hi hagués la gran majoria de l'equip de govern, perquè per TV3 inclús vaig veure el regidor Casa Joana fent gestos de darrere a la càmera.
I a Cugat.cat, suposo que han vist el vídeo també, no?
També.
Bé, jo només voldria dos precisions. Jo en cap moment pretenc treure el mèrit dels actuals equips de govern, em sembla que ho he deixat prou clar. L'única cosa que dic, donem-lo també a qui els té. Només dic això, no pas treure'ls els dos que el tenen ara. I la segona cosa que volia incidir és que efectivament hi va haver un acte, no sé si de generositat o com dir-ho, per part de les dues administracions, de portar els diners perquè això fos possible. Però no oblidem que la Generalitat tenia una aportació important, que de moment no sabem si l'ha fet, almenys jo oficialment no ho sé. Si l'ha donat o no, no ho sé. En qualsevol cas, queda pendent, i per tant això és un deute més que la Generalitat té amb els seus ajuntaments.
Mm-hmm. Perdó, una qüestió.
Álvaro,
el que deia l'Ignasi és ben veritat. Fa 3 anys ja, al Consell de Mirassol, que jo ja estava també, els veïns ja es queixaven de què passava amb allò, que estava una mica en stand-by i no sabíem si tirava cap endavant o no, perquè hi havia un termini que estava a punt de complir i que no es movien les coses com per poder complir-lo. És arrel d'això que van sortir les reunions, que van aparèixer, doncs, aquesta iniciativa de fer reunions entre aquesta plataforma o pseudoplataforma, perquè no estava constituïda com a plataforma, però que eren les associacions de veïns, també la de Mirassol, que també formava part. I això que va empènyer, això és el que va empènyer a que es complissin aquests terminis i es poguessin arribar a aquests acords tècnics que permeten avui tenir l'obra ja començada. I una altra cosa, l'avinguda de l'Abaixador, jo estic d'acord que s'ha de tenir una via que comuniqui Valldoreix amb Mirassol i que després aquesta gent pugui, per aquesta via, la gent de Valldoreix pugui accedir a l'autopista a través d'aquesta via, perquè és veritat que hi ha carrers estrets d'un carril que no, hi ha un tràfic important, però hem de pensar que aquesta gent que viu a l'avinguda Baixador ha passat de tenir un carrer sense asfaltar durant molts anys, encara que paguessin els seus impostos, a tenir, quan estigui asfaltat i estigui l'obra acabada, un carrer que no és que sigui una via ràpida, però que sí que tindrà un tràfic molt important, perquè els tècnics de l'Ajuntament ens van explicar que seria una via pacífica, però el volum de trànsit que hi hauria quan estigui acabada seria bastant alt, no seria com qualsevol carrer del voltant. Per tant, això indica que aquests veïns tindran aquesta contradicció, no? Que han estat tota la vida tenint un carrer sense asfaltar per al qual transitar era una mica més difícil que un carrer normal, i ara tindran una via ràpida, no sé, se'n fa una mica problemàtica aquest tema.
Ignasi, i tanquem per passar a un altre tema.
Molt sincerament, per dir que el que volia dir ja ho he dit, no em posaré en discussions partidistes perquè m'avorreixen de manera important, i veig que la tònica de les properes tertúlies pot ser aquesta, no? Ja estem en campanya així, nosaltres no entrarem en aquests temes perquè ens sembla una pèrdua de temps.
Passem a parlar del full de ruta de la proposta que ahir el president Artur Mas posava sobre la taula en una conferència a l'auditori del Fòrum davant 3.000 convidats. La proposta d'Artur Mas passa per una candidatura transversal on els partits haurien de fer un pas enrere, amb personalitats de la societat civil i experts, i amb el mandat, sempre i quan aquesta llista obtingui majoria absoluta, de preparar el camí cap a la independència en 18 mesos. També és important assenyalar que Mas s'ha ofert per encapçalar la candidatura, però també per tancar-la. Per tant, no és condició sine qua non que Mas sigui el candidat en aquesta llista. Què els sembla aquesta proposta? I bé, els voldria preguntar si pensen que té perspectives de ser viable.
Bueno, ja començaré jo, doncs.
Sí.
Bé, jo crec que ahir el president va fer un acte de generositat i clarament va posar per davant els interessos del país, que els interessos dels partits i fins i tot els interessos personals. Perquè la cloenda del seu discurs, que va ser segurament el que més ha sorprès a tothom, va donar la possibilitat de que si ell doncs, havia de ser un impediment perquè es pogués conformar aquesta llista, diguéssim, doncs, transversal, doncs no tenia cap inconvenient en ser un més de la llista i no ser el primer. Per tant, crec que això va demostrar ahir que el president Mas va posar a l'alçada del repte històric que tenim al davant, que estem en aquests moments davant d'un repte on davant hi tenim un estat doncs, que vol impedir per la via que sigui doncs que Catalunya pugui decidir el seu futur, i per tant davant d'aquest repte, diguéssim, doncs, d'aquestes magnituds calen en aquest cas decisions valentes i sumar. I jo crec que és el que va fer ahir el president, i almenys la gent de Convergència Democràtica i de Convergència i Unió doncs, creiem que aquest és un pas doncs, que implica que els partits hem de deixar que sigui la societat i el país els que per un període molt curt de la seva història doncs, puguin acometre aquest repte que és decidir si volem ser un estat independent o no.
Bueno, jo penso que el que es vol no és decidir si volem ser un estat independent o no, sinó volem ser-ho. O sigui, el que es vol és ser-ho.
Decidiran les urnes al final.
Bueno, el president ahir també va dir que el que es farà és treballar perquè sigui que sí. Home. No perquè hi hagi unes eleccions que diguin que determinin si sí o si no. Vale? Llavors, un altre tema. Aquí hi ha un problema que és identificar l'interès general amb la independència. I jo no crec que l'interès general sigui la independència. Des d'un costat, que en aquest cas és avui del representant de Convergència i Unió, és la independència, però no. L'interès general és l'interès general. I podria arribar a ser la independència si hi hagués una majoria que no ho sabem, que una majoria que volgués la independència, però és que hi ha molts altres interessos generals que no s'estan duent a terme avui, que no s'estan tractant, que no s'estan gestionant i que existeixen, i que són previs o que són d'importància avui, no en un futur sigui amb una independència o no. No es pot dir que es treballa per l'interès general quan no s'està duent a terme la teva tasca com a gestor públic de lo que tenim avui per totes i cada una de les prioritats que s'han de tenir per poguer treure el país de la crisi.
Però tu vas sentir la conferència i llavors sí, estic al·lucinant.
Sí, que l'he sentit.
Acaba, Álvaro, seguim la ronda i després tindran oportunitat de replicar.
Sí, el que no es pot és traduir independència amb sortir de la crisi. No, això no és. Si el president de la Generalitat vol dur a Catalunya cap a la independència, doncs, bueno, que ho faci, però que no deixi els seus deures com a president de tots els catalans, no només del bloc sobiranista, a banda, i es dediqui a això al 100%, perquè això no pot ser, perquè som uns quants que vivim aquí, som uns quants que treballem a Catalunya, som uns quants que tenim percepcions diferents de lo que ha de ser Catalunya, i ell com a president de la Generalitat ha de treballar per tots. Com a president de Convergència i Unió farà el que vulgui, però com a president de la Generalitat no, i això és el que fa.
Sí, a veure, nosaltres el que creiem és que el discurs del president d'ahir va ser un discurs molt automàtic, hem passat pel 9N, el 9N l'hem deixat enrere, ara expliquem què farem des del 9N. Ens pensàvem que aquesta data ja s'havia constituït com a punt de partida, però no que seguim estirant el xiclet, no? En aquest sentit, creiem que aquest discurs va ser monotemàtic, com he comentat, i realment un discurs molt pobre de contingut, una manca d'autocrítica, que és el que deia precisament l'Albert, i en cap cas no ens va fer cap tipus de balanç del que havia fet fins ara. I tampoc no va mostrar cap tipus de proposta de què faria davant de la crisi d'aquestes persones que ho estan passant malament. En tot cas va posar un horitzó de 18 mesos i la nostra pregunta és, ell es marca un horitzó de treball de 18 mesos, però durant aquests 18 mesos la gent continua passant malament, no vam sentir propostes d'ocupació, de suport a les empreses, de suport a les polítiques públiques, no vam sentir cap tipus de discurs polític, vam sentir un discurs ideològic i encaminat cap a Ítaca, que al final em sembla que només hi arribarà ell, no sé si el primer o al final de, o el darrer de la llista.
I sol, com a Ulisses.
I sol, exacte. En tot cas, nosaltres, el PSC va mostrar, vam dir, escolta'm, ens mostrem favorables a donar continuïtat a la legislatura, a acabar el mandat, posem-nos a treballar, posem eines, posem les prioritats a les polítiques socials, donem suport a un pressupost que beneficiï aquesta, la potenciació de l'ocupació, i bé, semblava que era un discurs contra la paret. En tot cas, un candidat com el senyor Mas, que ahir es va presentar, ja que parlem, ho sento, Ignasi, però jo crec que sí que s'estan preparant les eleccions, un candidat que es presenta per tercera vegada en unes eleccions, bueno, s'hi presenta per quarta vegada, però per tercera vegada s'hi presenta com a president sense haver exhaurit les dues legislatures anteriors, diguéssim que està una mica tacat i de poca credibilitat té en aquest sentit. Ara, hem de reconèixer, i volem reconèixer, que el Mas i el seu entorn han estat hàbils en fer tota aquesta jugada, perquè ho tenien perfectament programat, ho tenen perfectament agendat, i de ben segur que d'aquí al desembre o al mes de gener o quan sigui veurem un degoteig d'organitzacions, d'entitats, de persones socialment reconegudes que aniran fent aquesta adhesió. Amb quin objectiu? Home, evidentment, anar arraconant a la pugna que tenen amb Esquerra Republicana per tal de que faci la candidatura conjunta o no, en tot cas.
Hem de dir ara que sobre el tema d'Esquerra Republicana, que els republicans no són en aquesta tertúlia, que potser avui seria un dia important perquè hi fossin, però recordem als oients que aquesta tertúlia reprodueix l'esquema del consistori i Esquerra Republicana no hi té representació.
Bé, jo la veritat és que quan vaig veure, diríem, tota la posta en escena del discurs del Mas, em vaig quedar, el que podríem dir, estupefacte. És a dir, jo crec que va muntar realment un gran teatre, sincerament ho dic, i no ho dic en sentit tan pejoratiu com en sentit normal, ampli. Aquí els creus de Sant Jordi, aquí les autoritats, aquí els empresaris, aquí tal. És a dir, jo crec que efectivament estava molt assajat, molt planificat i tot això. A veure, jo crec que efectivament va fer un discurs ideològic, crec que efectivament també va ser arriscat per part seva, vull dir, jo això no ho nego, però jo crec que en aquests moments la pilota definitivament està a la taulada d'Esquerra Republicana, i només calia veure la cara de la Marta Rovira i de l'Oriol Junqueras, entre altres coses, perquè estaven a la fila zero. Jo també estic una mica, diríem, neguitosa de pensar, suposant que això tiri endavant, que no sé si tirarà o no, jo en aquests moments, vist des d'ahir a les 9 del vespre, em sento incapaç de fer una valoració política a fons de tot el que això pot representar, però el que sí que jo, diríem, estic una mica neguitosa per pensar què farem durant aquests 18 mesos. És a dir, si durant aquests 18 mesos doncs resoldrem la pobresa energètica o no, si la llei de dependència continuarà costa avall o no, etc. És a dir, no sé, després veurem, però aquests 18 mesos, doncs en principi no sabem massa bé què ha passat. I bé, per tant, jo, diríem, aquesta mena de govern que en teoria podríem fer o es podria fer aparcant els partits, amb gent experta, etc. Potser no ho he acabat d'entendre, potser no s'ha explicitat bé, però jo l'entenc gairebé com un govern de tecnòcrates, la qual cosa resulta una mica estrany. I en definitiva, doncs no ho sé, cal veure com valorarem amb una mica més de calma tots plegats i què pot donar de si tot això. De moment jo em sento incapaç de fer una valoració més profunda del tema.
Hi ha una valoració, de seguida seguim la ronda, que era força esperada, que ja s'ha produït, Carme Forcadell, de l'Assemblea Nacional Catalana, que diu que la proposta de Mas és valenta, difícil de rebutjar, i afegeix que si Esquerra Republicana no s'hi suma, quedaria coixa. Ignasi, seguim la ronda.
Bé, jo encara ho he acabat de pair, la veritat. Jo vaig escoltar el discurs amb molta atenció. Em va semblar, com a valoració neutra, una jugada mestra per part de l'Artur Mas, i que ara mateix una persona que està més neguitosa a Catalunya que els altres, que és l'Oriol Junqueras, amb raó, no? Perquè és una, quan t'interpel·len bastant directament, et fan una proposta concreta. Això. Jo penso que la cosa positiva tot plegat és que hi ha una proposta concreta. O sigui, després del 9-N, el que es constata és que l'estat espanyol no hi ha recorregut democràtic dins de l'estat espanyol, que cal fer alguna cosa, i aleshores aquesta és la proposta concreta. Jo valoro com a positiu que almenys es mostrin les cartes, perquè estàvem especulant durant setmanes. En tot cas, jo el que penso és que s'han de fer eleccions sí o sí, amb llista unitària o no, I el que crec que sí que cal una llista unitària, però una llista unitària que suposa una crida constituent, un qüestionament de l'estatus quo, i penso que aquesta llista no compleix aquest requisit, això que proposen. A mi els governs de tècnics, i sense fer cap mena de demagogia, a mi m'agafo la cadira quan sento governs de tècnics. Diverses qüestions. A Itàlia tenim un govern de tècnics que ningú ha escollit, és a dir, la troica, i que està manant allà de manera legítima, entre cometes, no? Després, es va comentar en algun moment un govern de tècnics al marge de les ideologies. Això és impossible. No és desitjable, sinó que és impossible, perquè la gestió mai és neutra. La gestió respon a uns preceptes i aquests no són mai neutres, ni al marge d'ideologies, no? Per a nosaltres, la llista país que hauria, a la qual nosaltres donarem suport seria una que impliqués el trencament democràtic. Aquí estem seguint el joc constitucional dins del marc constitucional espanyol, que ja s'ha demostrat que no ens dona respostes. Una llista que impliqués trencament democràtic, una ruptura constituent amb totes les ruptures socials que impliqués. Algunes valoracions, que jo ara és la típica tertúlia en què discutiria amb tothom, no? Perquè no estic d'acord quasi amb ningú, pràcticament. No, ho reconec. El que sí que és cert, sí que estic d'acord amb el que deia el Roser, què farem durant aquests 18 mesos? Ho ha dit el Walter, no? Què farem durant 18 mesos? No es pot congelar la realitat social del país durant 18 mesos. Què vol dir un govern de tècnics? A mi això em costa molt d'entendre. En aquest sentit, la CUP ja té una proposta des de fa un temps, gent de l'òrbita de la CUP, d'una crida constituent que vagi més enllà de l'òrbita de la CUP. O sigui, nosaltres ja hem proposat un pas enrere de l'estructura partidista per aglutinar tota l'esquerra anticapitalista, que pensem que té molt a dir en aquest procés. I finalment, una cosa així, el Pere ha dit, no és per ficar-me el Pere, però no, ha fet servir l'adjectiu monotemàtic. Bé, monotemàtic és un adjectiu pejoratiu que se servia per al monotema, no? Sempre es parla del monotema. Ja, però és que el monotema és el tema que implica tots els temes, perquè ens trobem sense competències, ens trobem sense finançament, ens trobem que les retallades de la... que també hi ha Catalunya...
Competències i tenir finançament, bueno, vale, les
poquíssimes,
prioritats...
Poquíssimes. Si les prioritats quines? No em facis dir qui va començar les retallades. No m'ho facis dir, Pere, sisplau. No,
és veritat, ja, no. Ja ho has dit.
No, clar, perquè, no, clar, perquè prioritats que... Dius, què farem sense que es facin propostes de país? Qui les fa? El PSOE no les fa, tampoc. No les fa el PSOE, ni les fa el PSC. Ni les fa el PSC.
Per tant... Això ho dius tu.
No, sí, això, evidentment, ho afirmo. Sí, vull dir que... No fent demagogia, o sigui, què vol dir el monotema? El monotema, evidentment, perquè implica moltes coses. Perquè construir un estat i com serà aquest estat implica moltes coses. No és parlar del monotema, és parlar de tots els temes.
Aquestes coses que implicaven.
No, ahir no.
Seguim. Sí. I m'agradaria centrar-nos també en si li veuen viabilitat concreta a aquesta proposta i, per exemple, per Convergència Democràtica, Convergència i Unió, senyor Puigneró, quines personalitats podrien formar aquesta llista? Perquè la proposta està encara buida de noms, però per Twitter corren tots els noms possibles i fins i tot hi ha gent que s'està autoproposant, no? No sé si algú de la sala...
Carles Rovira s'ha autoproposat?
Sí. Això se'n diu generositat.
Carles Rovira no s'ha autoproposat?
Gent d'entorns...
El Durant s'ha autoproposat?
El Durant segurament no, però vaja, al final, de cara a la ciutadania també, si la llista ha de ser així, ha de ser amb personalitats, interessa saber quines personalitats.
Jo voldria primer respondre algunes qüestions que s'han posat sobre la taula. S'ha parlat molt dels 18 mesos. Jo la pregunta que els hi faria en aquests que parlen aquests 18 mesos seria: quin futur tenim si no fem això aquests propers 18 mesos? Quin és el futur? O sigui, un futur on se'ns porta al Tribunal Constitucional el decret de sobirania energètica per tal de pobresa energètica per tal que les famílies catalanes doncs no es quedin a la intempèrie. Aquest és el futur que tenim per aquests 18 mesos, on se'ns porta al Constitucional la nova llei d'horaris comercials específica que teníem per Catalunya per afavorir en aquest cas doncs el teixit comercial del nostre país. Aquest és el futur, amb un ofec sistemàtic de les finances de la Generalitat per part de l'Estat? Aquest és el futur que volem per aquests 18 mesos? O sigui, clar, a mi em fa gràcia els que plantegen, no, què farem aquests 18 mesos mentre estem discutint? És que clar, és que hem de discutir això precisament per resoldre i per no tenir mai més la situació que tindrem aquests propers 18 mesos. Aquest és el plantejament que jo crec que ahir es va posar sobre la taula i que, per tant, d'una vegada per totes, els catalans puguem, i a més no sé per què us fa tanta por, en alguns de vosaltres, decidim, o sigui, anem a mirar exactament què és el que vol la gent, si és que es tracta d'això.
O sigui, això ja hauria unes eleccions.
No, escolti...
Convoca eleccions,
si
vols el que diu
la gent. Sí, no, però aquí estem parlant, eleccions hem fet durant molts anys, i estem on estem. I estem on estem. Per tant, el que estem plantejant, i així ho ha plantejat el poble de Catalunya, i ara no tornarem a tirar enrere dient que s'han presentat els partits davant una consulta, etc., i l'Estat ho ha prohibit, no tornarem a repetir tota aquesta cantarella, però que sí que en el punt en què estem ara és, i això diguéssim, doncs espero que també la CUP ho tingui en compte, que és que el que hem de decidir és si volem tenir un estat i que aquest estat sigui prou flexible com perquè propostes i models d'estat que podria plantejar la CUP o que pot plantejar Convergència i Unió o que pot plantejar Esquerra Republicana, doncs en el futur siguin possibles. O sigui, que quan hi hagin governs votats majoritàriament en aquest estat, doncs si la CUP guanya unes eleccions democràtiques en aquest futur estat que volem construir, pugui desenvolupar el seu programa de govern, i que si guanya Convergència i Unió o guanya Esquerra Republicana el puguin desenvolupar. El problema és que tenim ara és que guanyi la CUP, guanyi Convergència o guanyi Esquerra Republicana, no podem desenvolupar els nostres programes de govern, perquè tenim un estat, que és l'estat espanyol, que ha renunciat a ser el nostre estat i que ens impedeix desplegar aquelles polítiques que els catalans i catalanes necessiten pel seu estat del benestar.
Bueno, jo penso que la meva opinió és radicalment oposada, evidentment. Primer, aquí s'ha dit que tenim una democràcia pues, o que no ens la deixen exercir, però nosaltres, aquí, des de Catalunya, el govern de la Generalitat, el president de la Generalitat té la facultat de convocar eleccions quan vulgui. Això és una potestat exclusiva del president de la Generalitat. Si ho fa, que ja ho ha fet, s'han fet eleccions, i si no ho fa, doncs és perquè no vol. Tot i que portem a cada dos anys unes eleccions autonòmiques, que això no sé si ha passat en algun lloc, però si passa en algun lloc és perquè hi ha una realitat convulsa. I aquí es fa convulsa expressament, perquè unes eleccions autonòmiques cada dos anys, dic des del punt de vista polític, no des del punt de vista de la realitat social. Aquí hi ha molts problemes, estem fixant un horitzó de 18 mesos per assolir determinades fites, però que no comprenen d'aquí fins al final d'aquest període de 18 mesos prendre, o almenys no ens han informat, prendre altres mesures de com solucionar els problemes que tenim avui i que patim avui. Sembla com si al final d'aquest procés dels 18 mesos tot es resolgui amb les fites que s'han marcat, amb els objectius que s'han marcat, i això no és veritat. Ja podem fer tot aquest procés, tot aquest full de ruta el podem aplicar, que no tindrem resolts al final d'aquest full de ruta els problemes que tenim. Això d'ofegament...
Això ho dius tu.
Igual que vostè ha dit abans, el que ha dit. Jo no li he replicat mentre vostè parlava.
Disculpi.
Ara segueixo. Vostè ha dit que aquí tenim un ofegament econòmic, financer, però tenim un pla de l'FLA, que és un pla que l'Estat dona diners a la Generalitat per poder pagar els seus proveïdors, per poder pagar les factures.
Per favor, és que...
Puc parlar, senyor
Puigneró? Sí. Acabi i seguim.
Jo estic donant dades, no m'estic inventant res.
Expliqui tota la veritat on ve aquest pla.
Sí. Bueno, també,
expliqui, doncs, expliqui, sisplau.
És l'Estat que fa un fons de liquidez perquè la Generalitat pugui disposar per pagar les factures. És així de simple. I després... No, acabo.
Acabi.
El tema de que l'Estat impugna alguna de les mesures que ha pres, de les poques mesures que ha pres el govern de la Generalitat, o el Parlament per aprovant diverses lleis per afavorir o per intentar solventar alguns problemes, si s'impugnen, perquè s'han impugnat algunes i no altres, les que s'impugnen per part de l'administració de l'Estat, és perquè entenen que envaeix algunes competències, igual que fa la Generalitat quan creu que l'Estat envaeix algunes competències pròpies.
Pere Soler.
Començo pel final, amb l'Àlvaro, no li volia contestar, però jo crec que si posem com a exemple el FLA o l'ARSAL, pues anem malament. També hi ha una certa, bastanta inoperància per part del govern de l'Estat, i és obvi, amb això sí que estem d'acord, que hi ha un cert ofec respecte a les finances de la Generalitat, i no només a la Generalitat, sinó als propis municipis, que són els que estan menys endeutats. Ja no fa falta que li digui que el deute de l'Estat espanyol en les seves institucions de l'Estat són les que han contregut un deute més important, molt més que les comunitats, molt més que les comunitats autònomes i molt més que
el deute no afecta la Generalitat.
Molt més que les comunitats autònomes i molt més que els municipis, sí, però aquest deute és el que fa que després totes les finances baixin amb cascada, amb salt d'aigua. Però és igual.
És igual.
No, aquest no és el debat. En tot cas, una valoració. Home, ja li falta temps a la senyora Forcadella a posicionar-se. És el que deia jo a la meva intervenció. Dic, ara anirem veient un degoteig de persones doncs, que s'aniran afegint...
No, és dolent.
És una escenificació, com he dit jo, és una escenificació...
Que l'estat civil... s'impliqui...
Ara parla del senyor
Acabi, president. Acabi, i sobretot, respectin les intervencions perquè ja tenim molt poc temps i hem de...
Vale, per tant, estan complint el full de ruta. El full de ruta està pautat, marcat, en aquest sentit de que s'aniran a 21 de goteig i l'últim que caurà, si es cagueu, és el senyor d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras. Jo li retorno la pregunta de quin futur, els 18 mesos i tot això, però és que... i què faran aquests 18 mesos? Perquè abans parlava vostè de renúncies, però és que la primera renúncia que hi ha és per part del govern de la Generalitat a governar. Perquè si, si resulta que no podem governar, però ens emplacem a 18 mesos, doncs un flac favor fem, no? Vull dir, és, jo crec que se'ls han acabat les idees en aquest sentit. I a més, es deia, les enquestes, sabem que són una tendència i que precisament en el nostre grup no ens donen gaire bons resultats, però per la part aquesta que afecta, que si van junts, van separats i tal, els resultats doncs són molt similars al mapa electoral que tenim en aquest moment. Tothom ja sap que quina és la proposta del PSC, que és avançar cap a un estat federal, realment per millorar el model de finançament, tenir un blindatge de les competències, sobretot en llengua, en cultura i en sanitat i en altres aspectes que puguin de llonses. Per tant, propostes al PSC en té.
Bé, jo, com que s'acaba el temps, com tu dius, jo faria alguns flajos. Jo penso que, efectivament, estic totalment d'acord, i ho he dit jo abans, però ho ha remarcat més encara l'Ignasi, jo crec que és una jugada magistral del propi president de la Generalitat i ho ha plantejat de tal manera que aquells partits que no vulguin participar en aquesta llista única de cara el propi president i sobretot de cara a la ciutadania seran els dolents de la pel·lícula. És a dir, en aquests moments tothom està apostant perquè això tiri endavant. Per tant, aquells que no s'hi sumin seran o serem els dolents de la pel·lícula. Jo, com que no tinc Twitter, no sé quins noms es proposen i, per tant, ja s'ho faran com aquell qui diu. I jo li volia recordar al senyor Puigneró que, efectivament, aquests 18 mesos tindrem moltes mancances i podrem fer molt poca cosa. Les mateixes que teníem ahir, abans d'ahir i fa un any, efectivament, jo crec que són les mateixes. Decret més o menys imputat, però és igual, eh?
No, jo tinc la sensació que tot això ja ho hem viscut. O sigui, quatre consideracions. La llista de país, fa temps que es parla de llista de país, no? Que calia una concreció concretament concreta, per dir-ho d'alguna manera. No, perquè es parlava molt de llista de país i aleshores no sabia si seria una fusió de Ciutadans i Esquerra, si quin era primer, si seria Convergència només sense Unió, i ahir es va fer una mica la proposta. Com reitero el que he dit al principi, és una jugada mestra d'Artur Mas, perquè per mi és la seva única sortida. Però això respon a una estratègia i una tàctica legítima de Convergència. O sigui, que vol seguir un nou pas que a més no implica ruptura. O sigui, vol tornar a negociar amb l'Estat, eh? No ha explicat què passarà si l'Estat es torna a tancar en banda. I finalment, per ocultar moltes coses d'una gestió d'aquests anys que han sigut dures. O sigui, Convergència de la seva embargada pel cas Palau, s'han fet retallades dràstiques en sanitat i educació, d'aquestes coses no se'n parlen i la llista de país és una sortida endavant que a mi em costa d'empassar.
Va, posin algun nom, que ens queda un minut. Forcadell hauria d'estar en aquesta candidatura...
Hosti, crec que ja diré aquí algun nom.
Home, no, algun no. Nom haurem de tenir, sí, perquè la proposta en genèric...
No, home, precisament això ha de ser una llista transversal, sí. I de concentració a tot el país, escolta, que comencin a parlar-ne i que es busquin els millors noms.
Però... Clar, per això li pregunto. Per exemple, quins noms? Qui podria anar
aquí? Que facin primàries obertes a Catalunya.
No sé si la seva experiència amb les primàries és prou
positiva. Bueno, nosaltres les hem posat sobre la taula. Aviam si algú pren exemple.
Ja veurem com continua aquest procés a partir d'ara. Jordi Puigneró, Álvaro Benejan, Pere Soler, Roser Casamitjana, Ignasi Bea, gràcies per acompanyar-nos aquest dimecres d'intensa actualitat política. En les pròximes hores anirem sentint i llegint altres valoracions i un degoteig segur de noms que s'aniran proposant per aquesta, ja veurem si possible o no, llista transversal. Gràcies per ser-hi, fins dimecres vinent, i ara a les 10, notícies i el magazín Sant Cugat a fons.
Gràcies.